Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quiero decir, espero que no se malinterprete el que haga una cita bíblica, siguiendo las palabras del Eclesiastés, que hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir. Yo espero muy sinceramente que hoy haya terminado en torno a la reforma educativa el tiempo de destruir y que todos empecemos el tiempo de construir.
Així s'expressava José Ignacio Bert dijous, concretament dijous passat al Congrés dels Diputats, el dia que es va aprovar la polèmica reforma educativa del Partit Popular, la setena, que es diu aviat, de la democràcia. La Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, va tirar endavant únicament, això sí, amb els vots del Partit Popular i amb l'oposició en peu de guerra. Els portaveus parlamentaris la van qualificar d'antipedagògica, segregadora i reaccionària, i la van definir com un projecte monstruós carregat d'ideologia. De fet, la majoria de grups s'han compromès a derogar-la quan el Partit Popular perdi la majoria absoluta. Avui hem volgut aprofundir en la LOMCE i analitzar-la amb calma, sobretot després que el govern espanyol l'hagi presentat com la solució a tots els mals. Avui mateix el ministre Wert s'ha penjat la medalla de coincidir amb l'OCDE a l'hora d'assenyalar les mancances del sistema educatiu espanyol i ha garantit que la seva reforma les resoldrà totes.
Entendemos que todas estas recomendaciones encajan en lo que es el planteamiento de arquitectura y de estructura del sistema de la ley que acaba de ser aprobada en España, especialmente en dos aspectos, en el aspecto de la autonomía y rendición de cuentas y en el aspecto de la importancia central que tiene la evaluación.
L'informe PISA, recordem-ho, situa Espanya un cop més per sota de la mitjana dels països desenvolupats en totes les matèries. Bé, per analitzar la LOMCE, per analitzar l'informe PISA i per posar-ho sobre la taula, saludem a aquesta hora l'Ismael Palacín, que és director de la Fundació Jaume Bofill. Senyor Palacín, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Xavier Melgarejo, doctor en pedagogia, membre del Consell Escolar de Catalunya i autor d'un llibre calent, que ha aparegut fa dues, va ser presentat fa dues setmanes, Gràcies Finlàndia. Senyor Melgarejo, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera pregunta que els hi faig ja directament, li faig primer al senyor Palacín i després al professor Melgarejo, és la solució per millorar, en aquest cas, els resultats d'aquest informe, l'informe PISA, és, com diu Juan Ignacio Bert, l'aplicació de la LOMCE és la solució?
No, jo diria, sí, d'una forma molt senzilla, que la LOMCE, allò diríem que són males solucions per falsos problemes, és a dir, apunta a llocs equivocats i a sobre donar solucions que empitjoraran els resultats.
Senyor Melgarejo, professor?
Pues bueno, jo crec que sí que tenim problemes, cosa que també hi ha gent a l'Estat que els nega, aquests problemes, però que el senyor Wert és molt hàbil i el que fa és dirigir els problemes cap a un altre cantó, no? I diu, en aquesta línia que deies tu, els problemes estan a la qualitat i es basa en els resultats de PISA ja anteriorment, inclús en el preàmbul de la llei, no? Però hi ha coses que no apareixen, com què passa amb el fracàs escolar, que aquí no té res a veure, m'explico amb tot això. Clar, llavors, clar que li quadraran els resultats amb coses que surtin ara, perquè està pensat pues, per respondre a una part de coses, una part del problema, que és l'àmbit, jo crec, de qualitat, però no surt per res l'equitat, per exemple, a la nostra llei aquesta famosa que s'ha aprovat ara, de la LOMCE, la paraula equitat no supera enlloc.
Parlant d'equitat, un dels problemes que s'assenyalen de l'informe PISA és que Espanya està perdent equitat. Fins ara, un dels seus punts forts. Això vol dir, ras i curt, que s'eixamplen les diferències entre rics i pobres. Vostès creuen que amb la nova llei LOMCE això encara anirà més, que serà més... és a dir, que hi haurà més divisió en aquest sentit?
Si mirem objectivament, és a dir, no segons la mirada del ministre, sinó amb les dades, quin és el problema del nostre sistema educatiu, per exemple, a Catalunya? A Catalunya, un de cada cinc alumnes catalans, amb les últimes proves PISA, no té les competències de matemàtiques que es consideren mínimes. La mitjana de l'OCDE és un 23%. És a dir, estem tan malament com la mitjana de l'OCDE. Altra cosa és que hauríem d'arribar a un 10%, que és el que ens diu Europa on hauríem d'estar. Per tant, no tenim tants alumnes amb nivells baixos, i en canvi tenim moltíssims alumnes que abandonen el sistema educatiu. És a dir, no tenim tant un problema de nivells baixos com que som un colador. És a dir, entre estudis i estudis, els alumnes ens deixen i se'n van cap a altres llocs. Llavors, aquí de veritat és on hi ha el gran repte. I on està el forat? El forat està en els fills de famílies amb menys estudis, els fills de famílies amb menys ingressos. És a dir, si volem qualitat com a país, hem d'empènyer des de baix. La gran oportunitat, el gran tram de millora, el tenim en aquells alumnes amb menys capital cultural. I, en canvi, per dalt, tenim un tram de millora, i hem de millorar en els alumnes d'excel·lència, després en parlem, però és un recorregut molt més curt. Perquè, si em permeteu l'exemple, si jo sóc una empresa, puc tenir diverses àrees on guanyo molts diners, però tinc una àrea on estic perdent contínuament. L'àrea que he de casa, aquella.
Professor Melgarejo?
Jo estic d'acord amb ell. Bueno, jo ho he comentat ara fa un moment, no? Jo crec que aquí han sigut molt hàbils i han dit el problema és que hem de millorar la qualitat. No, miri, vostès poden comparar, per exemple, el nostre país, aquí hi han resultats molt semblants amb Noruega, per exemple, o amb Dinamarca, amb Suècia. Bueno, escolti, no està tan mal aquests països, no? No estic parlant, no?, de països doncs, amb moltes dificultats. El nostre sistema no és tan dolent com es diu, però el nostre sistema té una baixíssima inversió en educació i té una manca de suport de tot un coixí d'estat del benestar que afecta especialment les famílies amb més dificultats econòmiques i socioeconòmiques. Han de pensar que la meitat de la població, quasi és la meitat, el 49% dels ciutadans de l'estat espanyol i també a Catalunya pràcticament no han arribat a tenir els estudis mínims. Això és una cosa molt greu, que no es parla massa, no? Això sembla que tampoc sigui cap problema, però és un problema, perquè aquesta gent han perdut molts d'ells a les feines, a les empreses de construcció...
Feines poc qualificades, no?
Poc qualificades, però que guanyaven molt i ara estan a l'atur i no tenen cap formació. Això també ho arreglarà aquesta llei? Jo ho dubto. Llavors tenim aquí... tenim una sèrie de problemes que després no apareixen, o sigui, primer que no apareixen i després, que clar, la solució tampoc, si no hi són, no hi ha una resposta. La llei està dissenyada i pensada per dir, mira, hem de pujar els nivells, però a quin preu?
És a dir, el preu seria apartar els que no estan, clar, no estan al nivell, els apartem. Els hi dic perquè la LOMCE crea una formació professional bàsica que seran dos cursos i que anirà destinada als alumnes a partir de 15 anys amb dificultats de progrés. Dona la sensació que els alumnes que tinguin problemes els apartaran o els desviaran cap a la FP. Va per aquí, això?
L'altre dia la Gomendio deia una frase que nosaltres hem dit moltes vegades, que deia és un error tractar tots els alumnes de la mateixa manera. Jo de seguida vaig pensar, ostres, com és que quan ho diem nosaltres, no? Ho diem clarament en el sentit de dir cal destinar més... I quan ho diu ell em sona com una amenaça, em sona com... Precisament en alguns els hem de portar doncs, cap al bon camí, no? I no oblidem, el nostre país tenim més universitaris que la mitjana europea. És a dir, no tenim un problema de massa pocs universitaris ni massa poc qualificats. El que tenim és un enorme abandonament escolar en lloc d'una formació professional, que és el que hauríem d'estar fent aquests alumnes. Per què? Primer perquè els perdem pel camí, perquè no arribem a temps, perquè actuem tard i després en podem parlar, perquè els fem repetir, que és una cosa cara
també
i molt ineffectiva.
A les repeticions.
Però, en segon lloc, perquè la formació professional està desprestigiada, és a dir, pocs pares aconsellen que són els principals prescriptors als seus fills.
Però això, perdoni, ha passat tota la vida. Jo recordo que a casa l'amenaça era, si no vas bé amb els estudis, si no t'espaviles, si no apretes, aniràs a fer FP. O sigui, era com...
Amb la formació professional
compte que et desviarem a la FP, curiós, no?
Tots els governs.
Exacte, allà vas al fi, el que
tots
no...
Els governs estan molt d'acord, hi ha un consens enorme, que la formació professional és molt important i, en canvi, ningú fa res de veritat per arreglar-la. I aquest ministre el que li acaba és de posar l'etiqueta, de dir, això és pels problemàtics, això és pels que no se'n surten.
Això no, per tant, la LOMCE no fa una reforma de la formació professional. La deixa com està. És a dir, a partir dels 15 anys, si no funciones amb estudis, passes a la formació professional i aquí t'espavilaràs?
Hi ha uns itineraris que portaran... O sigui, està pensat el quart d'ESO bifurcat, per dir-ho d'una manera, en dos itineraris, un que anirà cap al batxillerat i un altre que anirà cap a formació professional. Per tant, en el fons seria com si féssim fins a tercer d'ESO i a partir de tercer d'ESO, entre cometes, comencem a preparar la gent, m'explico, i aquest curs seria com un curs pont, no? Suposo que hi tenen la idea, suposo, sí. Clar, és que són molt pillos, són molt hàbils. No, primer... és veritat que tenim una franja del segle, el que ho deia jo abans, d'estudis molt baixa, de grau mitjà. Tenim molta gent proporcionalment molt bé de nivells alts i tenim moltíssima gent de nivell baix. Llavors, clar, la gent del mig, de graus mitjans, no tenim molt poc. I aquesta és una gent que podrien haver fet una formació professional, tècnica, etc. Clar, llavors què diuen? El problema és la següent. La gent se'n va perquè no col·loquem a temps la via.
Ja.
Fem-la abans, és a dir, posem-la un any abans
i la gent,
agafarà aquesta via i no se'n anirà, m'explico, del tren. Però clar, resulta que clar, s'ha de mirar qui són els que aniran cap a aquesta via. O sigui, qui serà una via que serà amb igualtat d'oportunitats per tothom o donarà la curiositat, no? Que potser no hi aniran més que alguns tipus, m'explico, de persones determinades que evidentment no tenen un suport a casa, que no tenen, doncs, potser aquesta ajuda de l'Estat per tirar endavant. I bueno, hi ha molts estudis que fan pensar que hem d'anar en compte, perquè el risc que hi ha és que molta d'aquesta gent de nivell sociocultural baix repeteixin, m'explico, en aquestes franges, doncs, de, que jo us estava dient, no, ara, de formació professional. Crec que Espanya no creu, bueno, jo crec, ho dic així, jo crec que Espanya no creu en l'educació i Catalunya tampoc, de moment, no és una cosa que ho tingui clara, i amb l'FP certament no s'hi ha cregut mai.
I aquesta FP bàsica no és una estratègia per mirar de maquillar els números, treure's de sobre els alumnes que no rendeixen?
És que és un problema,
perquè hi ha un punt de la llei que diu que els alumnes que arribin als 15 anys i ja hagin repetit dues vegades el curs se'n van automàticament cap a aquesta FP bàsica, per tant no arriben a tercer, que és el moment en què, quan es fan les proves PISA, es fan a tercer.
Jo no crec que sigui tant això.
Ja no hi arribaran a fer-les.
Jo no crec. Jo crec que hi ha molts nanos que desapareixen, com deies tu.
Però desapareixen
perquè potser marxen.
Però perquè marxen perquè no els interessen els estudis.
Perquè no els interessen i perquè fracassen.
Però aleshores, permeti'm, no és que vulgui defensar-ho, però si no els interessen els estudis, si arriba un moment que no els interessa res, potser una via és obrir aquesta via de la formació professional. Ara, una altra cosa és que la formació professional no estigui potenciada.
Exactament.
O no tingui el mateix nivell que pot ser l'ESO en aquest cas, no?
Això, diguem, el ministre juga amb un concepte que és equivocat, i aquí és de la base la gran diferència amb la llei d'educació catalana.
A veure.
I parteix de la idea de que qualitat i equitat és un joc de suma zero, és a dir, si apostes per la qualitat has de deixar tot un munt de gent fora, i si apostes per l'equitat has de sacrificar la qualitat. Això, però lògic, el sentit comú, allò d'una persona al carrer podria dir, ah, clar, no? O qualitat o equitat. Quan mires PISA, els països campions en PISA resulta que són campions en qualitat i equitat. És a dir, és dificilíssim a PISA trobar un país que sigui campió en excel·lència i sigui clarament perdedor en equitat. Per què? Doncs perquè quan parlem d'equitat, de donar bona educació postobligatòria per tothom, no és una cosa, us diria, humanitària. És que no tindrem en aquest país economia del coneixement, ni ens salvarem de cap crisi, si no tenim, com a mínim, un 85 o 93, 94% de persones amb bona formació postobligatòria. És a dir, l'economia del país s'ha de modernitzar tot, desapareixeran massivament els llocs de treball postqualificat. Com a mínim, 85, 93, de 85 cap amunt. 85, 90, 93, 94. Què tenen en comú Finlàndia i Corea? Aparentment són dos universos totalment diferents,
sí.
Culturalment i tot plegat. Tenen una cosa en comú. Es van plantejar que tots els seus estudiants no uns quants privilegiats havien de completar educació postobligatòria. I per camins molt diferents van posar mans i mànigues per fer arribar la postobligatòria de qualitat, no aquesta FP desprestigiada, realment a tothom. Llavors, la idea bàsica del ministre, en canvi, es basa en aquesta idea de dir, opto per la qualitat i sacrifico l'equitat. Llavors, aquí és on el punt de partida, anem a dir, no? De les regles del joc són totalment diferents. I on no estem parlant, anem a dir, de ser benevolents de cara als estudiants que aprenen més lent, que aprenen diferent o tot plegat, que ja és tota una qüestió de justícia, i que,
sí.
I que quan ets pare d'un estudiant així, que et diguin que no al contrari, si no és una qüestió de model de país i d'eficiència global.
Abans feien vostè referència a la qüestió de les repeticions. La llei Verd preveu que els estudiants que repeteixin més de dues vegades abans d'arribar a tercer d'ESO, que és quan es fan aquests exàmens de PISA, siguin derivats a aquesta FP bàsica. Com ho valoren això vostès? És a dir, un alumne que repeteixi més de dos cops abans d'arribar a la tercera d'ESO s'ha de veure obligat a la FP?
Els països, la majoria de països, amb algunes excepcions, amb millors resultats educatius, tenen el que es diu model comprensiu, que és el màxim d'alumnes, el màxim d'anys junts, a la mateixa classe. És a dir, no separen ni per grups de nivell ni es desfan d'alumnes, amb alguna excepció. Per exemple, Alemanya, que sí que els separa molt prematurament, ara, en dos itineraris de prestigi. El batxillerat alemany, per dir-ho així, té molt de prestigi, i l'FP alemanya té un prestigi extrem, encara que després en PISA no destaquen tant, però és una economia clarament avançada, competitiva i molt formada. Què passa amb la repetició? Tenim una sèrie de creences antigues que no se sostenen amb les dades. Creiem que la lletra amb sang entra, no? I és veritat que una poca lletra entra amb sang, però les coses complicades s'aprenen amb benestar, amb concentració, amb col·laboració. I creiem que qui li costa una cosa, posa-li més sopa fins que se la mengi, no? La repetició, és a dir, que repetint el que un cop no t'ha sortit, repetint-ho igual, et sortirà bé el segon cop. Les dades no diuen això. Però el que diu és, fes repetir en els alumnes i, senzillament, no aprenen res en la repetició. Per tant, ens estem gastant...
Perden un any.
I Espanya... A Catalunya hi ha menys repetició, però Espanya es gasta un 10% del pressupost educatiu en repetició.
Però aleshores jo els hi pregunto a vostès dos, i també li pregunto ara al professor Melgarejo. És a dir, un alumne que un curs no l'ha aprofitat o no l'ha entès i que la recomanació de l'escola és repetir, si no repeteix, que, o sigui, si el fas passar de curs encara serà pitjor, perquè no té les matèries apreses del curs anterior.
Jo crec que aquí hi ha una cosa prèvia, i és que, bueno, i això, per exemple, en Finlàndia és molt clar, o sigui... Ells diuen que, primer, que menys és més, és que no és un tema de quantitat de coses, sinó de qualitat i de profunditat, i això inclou la quantitat d'hores que estan els nens, per exemple, a l'escola. I una cosa important és que a l'inici de l'aprenentatge, quan hi ha dificultats amb un nano, és quan s'han de concentrar aquests recursos i s'han de mantenir en aquells nanos que tenen necessitats d'atenció a la diversitat. En acabar el que seria l'educació obligatòria, que, com ha dit ell, és unificada per tots fins als 16 anys, a Finlàndia concretament, el 94% de nens alguna vegada han tingut necessitat d'una atenció a la diversitat, m'explico, per ell.
Sí.
Això, el que passa és que allà hi ha aquests medis, m'explico, per fer això, perquè ells diuen, escolta, si el fem repetir però no li ajudem amb ell amb el que té necessitat, doncs el que passa és que torna a repetir, no s'entera de res, i així estem. I llavors què passa? Que quan ja han repetit una o dues vegades és quan els nanos desapareixen, m'explico, se'n van però no s'enteren de res i veuen que no faran res allà. Ells el que diuen i proposen, i els hi surt bé, crec, és primer, a la que es detecta unes necessitats educatives, posen tots els medis i es gasten els recursos allà. Com diu ell, un 10% són molts diners. Clar, si aquests 10% el poses amb aquests recursos, m'explico, sí, de professors, doncs ajudant aquests nois dintre de les aules...
Vol dir evitar la repetició del curs.
Evitar-la perquè, o sigui, l'efecte tampoc acaba de ser positiu. I això la OCDE porta anys i anys i anys que ens ho ha dit, bueno, per tot arreu, en tots els informes. Però l'important és aquesta atenció a la diversitat que s'ha de fer a l'aula. O sigui, amb aquests recursos, si no hi són...
És el que en diríem una classe de repàs o, si més no, una classe de reforç.
I prevenció. És a dir, actuar quan hi ets a temps.
Perquè si no ho fas alhora, després
és tard. Com ensenyem, que no pas ells que vagin repetint la mateixa manera d'ensenyar-los que
si
fracassar.
Si tu no has entès d'una manera, exacte, si t'ho tornen a fer igual,
no
probablement no ho entendràs.
Sí, però això passa, ara hi entrant, amb els cursos de molts professors, que clar, si un professor, també hi ha una qüestió aquí que és molt important, que és que vostè en parla al llibre i que n'ha parlat en d'altres ocasions del nivell del professorat.
Sí, sí.
El nivell de Finlàndia, l'exigència de Finlàndia...
I això, vostè em permetrà, abans tu has comentat que hi havia el tema de que el que tenen en comú, pues, en aquest cas era Corea i Finlàndia, era el tema de l'equitat i la qualitat, que és veritat, però mira, Singapur, Corea del Sud i Finlàndia, el que tenen en comú aquests tres, que estan a dalt sempre en tot, és que tenen una selecció i una formació de professorat extraordinària. I aquests altres països, ho sé directament, perquè vaig estar fa poc amb el degà de la Universitat de Helsinki, de la Facultat d'Educació, i em va dir, mira, amb aquests tres hem estat fent estudis comparatius exactament d'això. O sigui, seguríssim que això ho tenen. Per tant, la qualitat del professorat és una cosa que cal millorar. Però jo que dic és que no és l'única cosa que cal millorar.
Això està clar.
I que, a més, en la llei web no surt.
Exacte.
Si, si em permeteu una reflexió. És a dir, aquest professorat tan seleccionat de Finlàndia i de Corea, si li apliques la llei Bert, és possible que es tornés incompetent. És a dir,
per què?
A Finlàndia, clar, perquè a Finlàndia i en aquests llocs precisament es dona molta autonomia en el centre, molta autonomia al professorat. És a dir, aquí hem tingut una idea de l'educació i la llei Bert encara va més lluny del que ja s'ha anat, i a Catalunya també, que és sobreprescriure en els professors. Els governs, quan no saben com arreglar l'educació, o quan creuen que arreglar-la tindria un impacte d'aquí 7 o 8 anys, que és un altre ministre, diuen, mira, doncs faré decrets, no? I llavors dic, arreglaré l'educació i escric més què han de saber els alumnes, afegeixo continguts, afegeixo hores, com ens deia abans el Xavier, no? És a dir, és la fantasia napoleònica, no?, de que per decret, fent llistes més llargues de què s'aprendrà, de com s'ha d'aprendre i tot plegat, clar, si el que tens és un obrer de fàbrica, és com si a un periodista li volen dir com ha donat les notícies en cada pauta, amb quin titular, amb quina... Segurament seria un programa de ràdio impossible realment d'escoltar. Doncs aquests mesos professors excel·lents traslladats en el context de llei Bert, és possible que esdevinguin totalment inefectius.
Per tancar el capítol de les repeticions, hi ha una dada que realment sorprèn. Espanya té un 36% de repetidors i Finlàndia un 5%, que és una mica el que deia vostè, de que s'evita el màxim possible a Finlàndia la repetició del, de l'alumne. No?
A Catalunya estem millor, eh?
Sí. Escolti, pel que fa als centres, perquè ara fa un moment feien esment als centres, l'informe PISA revela que l'autonomia dels centres espanyols és molt inferior a la mitjana de les escoles, com vostè fa un moment, vostès fa un moment deien, de l'OCDE, i ho assenyala com un problema greu. El govern espanyol sempre ha defensat que la LOMCE dona més autonomia als centres, però la llei, que és el que manera que vostès en comentessin, diu una altra cosa, diu que creixerà el control de l'Estat, se centralitza el control dels continguts, és a dir, ja d'una manera indirecta, més control de les matèries i de les coses que es faran a les escoles. Això és bo o és dolent? És, quina anàlisi en poden fer vostès?
Molt breument, el lema, mira, justament avui i demà estem a Barcelona fent un congrés internacional amb l'OCDE discutint de com ha de ser l'aprenentatge en el futur. I el lema dels principals ponents és teach less, learn more. És a dir, ensenyem menys i que s'aprengui més. No posem el pes en l'aprenentatge i no pas en l'ensenyament. I aquí hauria d'estar la força. I la llei va en el sentit contrari. La llei incrementa fins un 10% el control de continguts, és a dir, no? Pretén realment envair aquest espai i deixen als centres un marge d'autonomia doncs
mínim.
Sí, realment molt baix.
Aquí... I els centres, perdoni, han de tenir... Com ara, més autonomia se'ls ha de deixar fer? A nivell a Finlàndia, per exemple, que ara li preguntaré al professor Melgarejo, com funciona, no?, aquest tipus de controls des del govern fins a arribar als centres educatius.
Miri, el control, o sigui, la confiança que hi ha des del govern amb l'autonomia és tanta que a Finlàndia és un sistema molt descentralitzat, no hi ha ni tan sols inspectors escolars. Això perquè es facin una idea, no n'hi ha, no existeix aquest cos. Però ha estat tot molt descentralitzat, és a dir, el municipi és el titular, diguem, de les escoles i el currículum, el cor del currículum es dissenya al govern central, que ve a ser un 10-15% del disseny, i el resto, quasi un 90%, es fa en el municipi i a l'escola amb el professorat. Clar, això és molt diferent que el que tenim aquí. Ell comentava que amb la nova llei els continguts, per exemple, a Espanya, puja al govern central, que li treu precisament a la Generalitat i a altres comunitats, no? Això. I al mateix temps fa una cosa molt pilla, perquè està ben interessant.
És que Juan Ignacio Vera és pillo. És un tio que el veus pillo. No. Parla en català...
La llei té les seves coses que veurem a veure què passa. Parla d'autonomia de centres, ho posa, i ho posa molt clar, però clar, després et puja el nivell de continguts des del govern, amb el qual ja dius, a veure, què passa aquí, i després fa una cosa molt important, que és que diu que després nosaltres avaluarem, és a dir, el govern central diu, jo al final de cada etapa, bàsicament, avaluaré, i ho faré jo. No ho farà, m'explico, la comunitat autònoma o un institut independent, que també podria ser el cas, que es fes, com pot ser, per exemple, a Finlàndia, sinó pues, el govern central. Clar, el problema és que si tu al final avalues i avalues del que a tu t'interessa, acabes condicionant el currículum. És a dir, si tu dius, mira, per dir-ho d'una manera, jo el que vull és que sàpiguin els rius d'Espanya, posem pel cas.
Que va per aquí la cosa.
I al final tu preguntes als rius d'Espanya...
Si no el saps...
Pues, si no el saps, vindran a la teva escola, vindran els pares a la teva escola i diran, escolti, que els meus fills no saben els rius, no poden provar, ojo, que no podran passar, i si no passen, m'explico, si aquesta prova no la proven, clar, llavors per un cantó et diuen autonomia, però després fas això i tu dius, hòstia, això no està molt clar, no? O sigui, a veure, perquè...
És una llei perversa.
Jo no sé com... Dic així, amb aquestes paraules.
Bueno, jo sí, és a dir, et dono l'autonomia, jo et dic, escolta, seràs molt autònom, però tot ho controlaré jo, jo et diré les matèries que s'han de passar revàlida i jo t'aprovaré o no en funció dels exàmens que jo et marcaré.
Sobre el paper, l'autonomia màxima, no? Però qui controla la revàlida sempre té la paella pel mànec.
I després, vull aprofitar un moment per dir, sí, sí. Perquè això és important, a Finlàndia ara qui està manant en aquest moment és un govern de dretes, o sigui, no és un govern d'esquerres. Ahir la ministra d'Educació, veient que Finlàndia havia tingut una davallada amb una escola,
va tenir un disgust,
vale? Va tenir un disgust, i ahir mateix ja van publicar una cosa que deien, i ho dic perquè crec que és interessant, dues coses, van dir, una, tenim un problema que hem detectat de desvalorització de l'escola per part de la societat i dels alumnes, per tant cal tornar a revaloritzar l'escola, i la segona és que hem d'ampliar les mesures d'equitat. Fixeu-vos a què dic. O sigui, un govern de dretes està dient això. Llavors, jo crec que això és per reflexionar.
Igual que aquí.
Perquè, clar, jo ho dic perquè crec que és important.
Sí, sí, és posar una llei al costat d'una altra, no? De dos governs, en principi, de dretes.
I estic dient que són de la mateixa, inclús potser de la mateixa família política, però estan enfocant el problema a la mateixa situació de dues maneres diferents. Jo no sé què passarà amb la llei, perquè, com vostè ha dit, no és la primera vegada que es fa una llei que ni tan sols s'aplica, perquè hem tingut experiències,
sí,
no?
Sí, sí.
Però, clar, la comunitat educativa està fins als nassos. O sigui, jo que estic en una escola, doncs els directors, els professors, és que això no pot ser. Vull dir, no hi ha un pacte de l'Estat, i com deia abans el company, es tracta de sumar, dir equitat i... O sigui, posar la I, no? I, pues, qualitat. Però sembla que, com diu, sembla que la suma ha de ser zero, no? I en altres països, com Finlàndia, no ho veuen així. I jo crec que és la clau, i per això també vaig voler escriure el llibre, explicar-ho, no? Perquè em semblava que la gent ha d'entendre que no són incompatibles i que és molt important que un país tingui un model clar. I actualment aquest model no hi és.
No, això és evident. Més coses de la llei. Per exemple, molt ràpidament, introdueix un sistema de revàlides. Els alumnes hauran de passar un examen al final de cada etapa educativa i la prova que faran després del batxillerat substituirà l'actual selectivitat. Com dèiem, els exàmens, el contingut es marcarà des del Ministeri d'Educació. Per tant, el que dèiem, totes... Sí, sí, aquesta perversió... Vostè em deia que no, jo ho trobo una mica pervers.
Sí, sí, sí.
Precisament fa poc amb l'OCDE organitzar un seminari de com s'havien d'utilitzar les avaluacions externes. Consti que nosaltres, com a fundació, som uns ferms defensors i sabeu que explotem les avaluacions sí. externes. Ara, com tota eina, és bona si l'utilitzes bé. És a dir, no es deu fer servir un martell per dur així per cargolar un cargol, perquè el pots espatllar. Les avaluacions externes són bones si serveixen per donar informació del sistema, no per sancionar, no? Perquè llavors generes un efecte sobreentrenament en què l'important és passar aquell examen i no pas aprendre com a tal, i són bones si es combinen amb el que en diem avaluacions i amb el que l'OCDE diu avaluacions multinivell, és a dir, avaluació externa, avaluació del centre, avaluació del professor, avaluació de l'alumne. Cada una d'aquestes avaluacions serveix pel que serveix. Si en comences a fer servir algunes per una altra finalitat, el que fas és cremar el sistema i generar un escepticisme enorme.
Bueno, aquesta llei, pel que vostès expliquen i pel que vaig deduint, la sensació que tinc és perquè hem parlat moltíssim de la immersió lingüística, hem fet molt d'èmfasi, però crec que no, els mitjans no hem aprofundit, alguns, amb el que realment diu la llei. La llei, al final, controla les matèries, controla tot el que és la llei d'educació a tota Espanya, passant per sobre dels criteris, en aquest cas, de les autonomies. Dit això, per exemple, hi ha un altre... s'ha generat molt rebombori en què la LOMCE elimina completament la matèria d'educació per la ciutadania, creada amb la reforma del 2006, i es recupera la matèria alternativa a la religió que comptarà per la nota final. I no només es desterra educació per la ciutadania, sinó també es rebaixa i molt la signatura de filosofia. Jo els hi pregunto si vostès li veuen algun sentit, aquesta rebaixa fins i tot de la filosofia. Que és que estem en temps que la filosofia no es cal aplicar-la, o quina lectura li fan vostès?
Pues jo crec que aquí...
O la gent que convé que no pensi.
Bueno, això també podria ser, eh? Això també podria ser, perquè jo crec que la filosofia ensenya a pensar, i està bé que en tinguem, eh? Bueno, jo no... Hi ha coses que...
Deixarà, mira, que... l'11 deixarà d'estudiar-se a quart d'ESO i la història de la filosofia deixa de ser obligatòria a segon de batxillerat.
Bueno, hi ha moltes coses que estan a la lletra petita de la llei que són bastant complicades d'entendre. D'entendre què es pretén, no? Jo crec que educació per la ciutadania és evident que el que volem és un model social de ciutadà a futur que estigui compromès amb la comunitat. Això a tota Europa es va en aquesta direcció. Per exemple, Finlàndia destaca no solament amb aquestes proves, sinó que n'hi ha unes altres que no es parlen mai, que són unes proves precisament de component, d'avaluació de les actituds ètiques i cíviques dels ciutadans, que això està fet per la IA, no? I els finlandesos surten molt amunt, també estan entre els 3 o 4 països millors. I, clar, a veure, si tu no treballes aquests valors, si això no ho treballes, doncs és que les coses no surten, perquè sí. Clar, què volem? Solament alumnes que siguin brillants en competència lectora, matemàtica i científica, o fixeu-vos, a més, li fiquem un plus i diem, jo a més vull persones ètiques i compromeses socialment. Clar, és bastant diferent, eh, que sí?
Home, i tant.
Llavors, doncs, clar, jo això és el que vull, no? Perquè, clar, si el que volen és que siguem, com a alguns països, com aquests, no?, Xangai o Singapur, o, perdoneu, per les xarxes, sí, etcètera, sí. Que tu mires com són les seves societats, doncs jo no m'agraden, o sigui, com a europeu i com a català, em sembla que no. En canvi, doncs, per això jo vaig voler explicar-ho aquí, no?
En el llibre.
El model finlandès, que és un model nòrdic, que busca, com comentàveu, una societat del coneixement, per tant necessita una població ben instruïda, però a la vegada amb una societat del benestar que impliqui que hi hagi una equitat i una igualtat i una implicació de tots els ciutadans per la construcció ètica i social del país. I a mi això m'agrada. Potser... no sé, potser no és el que vol el país, no? Però a mi, com que em va fer gràcia, per això vaig anar en aquesta direcció i no em vaig anar a Corea en el seu moment, no?
Senyor Palacín.
Sí, aquest és un debat molt interessant i jo afegiria el que diu el Xavier. No és només una qüestió de valors i cohesió social, és una qüestió de competitivitat, també. Ara hi ha un debat molt encès als Estats Units sobre com els seus tests, no?, els high score testing... En algunes escoles, normalment els de classe baixa, els pares de classe alta no són tan tontos com per caure en aquest parany, s'està empobrint el currículum i estem sobreentrenant els alumnes en llenguatge, en matemàtiques, en competències instrumentals que s'han de tenir en detriment de les competències que en podem dir crítiques i creatives. Però és que resulta que la majoria de llocs de treball de l'economia del coneixement no només necessiten gent que sàpiga pregir llengua i matemàtiques, sinó que gent que tingui esperit crític, sigui creatiu, i parlo d'ensenyament artístic, no només filosòfic, uh-huh. És a dir, aquestes competències complexes són les que ens permetran, no, entrar, i aquí, doncs, evidentment, la llei les devalua. Respecte a la qüestió d'educació per la ciutadania i religió, jo us diria que jo tampoc sóc molt partidari de l'assignatura que teníem d'educació per la ciutadania, és a dir, que la llei Wert no converteixi en bo el nostre sistema educatiu abans, és a dir, aquesta compartimentació absurda per assignatures és d'un altre segle, és del segle de la Il·lustració. Els valors i la ciutadania en una escola s'aprenen tot al llarg del dia, a les ciències socials, a les matemàtiques també, és a dir, un valor o altre, no? Això d'anar creant una assignatura per cada necessitat social, la obesitat, la violència de gènere, jo trobo que és qüestionable. I sobre la religió, la veritat, és un fetichisme d'aquest senyor. Jo l'altre dia en broma deia, si volem una generació d'ateus, posem-hi moltes hores de religió, suspenem-los, no? Si no se sap la religió de dalt a baix, i així destruiràs l'espiritualitat que pugui quedar en el país d'una vegada i per sempre.
Jo crec que amb el tema de la religió, jo crec que, no és, o sigui, crec que és positiu, però si és cultura religiosa.
Amb això jo estic d'acord amb vostè.
A Finlàndia hi ha assignatura de cultura religiosa.
Correcte.
Cultura perquè la gent no s'entera ni de la pròpia cultura d'on venim. Vull dir, la gent passa per veure un monument i diu, i aquest qui és, aquest que està aquí dalt? Doncs aquest és sant no sé què. Hòstia, és el patró de la ciutat, diu. Però què passa, que no t'enteres? I clar, no és així.
Home,
la gent no s'entera, i no solament això, sinó que no pots entendre la religió del veí que ara tens a la classe, que potser és musulmà, no? O és... O sigui, per tant, cultura religiosa, nosaltres no la necessitem, perquè si no, no ens enterarem de res del que passa, m'explico, en el
sí,
món.
Sí, sí.
I això, a més, inclús per entendre les nostres arrels. Una altra cosa és que l'escola sigui el lloc on s'hagi de fer religió d'una matèria determinada o d'una religió concreta. Clar, això és més qüestionable, però jo crec que la cultura d'això és necessària. És més, per exemple, a Finlàndia, en el magisteri és obligatòria, però obligatòria com a cultura. És a dir, que la gent, el que la gent li interessa és saber quines són les religions, ja, què volen dir, per entendre, m'explico el món.
Sí.
I jo per això sí que hi crec en positiu. Ara, a veure què sortirà de tot això, perquè clar, si surt en una altra direcció determinada, doncs ja l'hem begut oli. Vull dir,
No, és que recordo l'anècdota que explicava, ara no recordo si era el cap o no de pediatria del Clínic, un dia que l'entrevistava el Barberà, i explicava que va venir a una consulta un nen i va agafar, ell tenia una creu a la taula, i va agafar la creu i va començar a picar perquè es pensava que era un martell, i aleshores ell li va explicar que no, que allò era un cris, no? No sabia ni... I llavors ell apuntava que sí, que no inculcar una religió, però sí fer, com vostè cultura. Diu, cultura, cultura del que és, del que ens envolta, no? Del que ens envolta al cap i a la fi a tots plegats, per ser respectuós, com vostè diu, també amb d'altres cultures.
Cal dir ràpidament i fent un resum que les opinions generalitzades dels oients que ens han escrit són, d'una banda, reivindicant una mica la formació dels professors, que en molts casos potser deixen una mica que desitjar, en alguns casos, no estem parlant de tots, però que sí que potser s'hauria de posar més èmfasi als estudis, potser també actualitzar-los, no?, els que estan fent els professors a l'hora de posar-se davant dels nens. D'altra banda, també ens ha escrit el Josep Sala, és mestre en un institut de Noruega i confirma que, efectivament, diu, aquí no es repeteix. Si un alumne té problemes, es busquen recursos per donar-li un suport. Normalment agafo unes hores addicionals amb els nens per garantir que poden incorporar-se al curs, i aquestes hores me les paguen al mateix preu que les hores amb el grup. I molta gent reivindicant la IFP, que o ho han fet ells o els seus fills, i que no es consideri res, de segona, clar, sinó al contrari, que els ha anat molt bé i que reivindiquen.
Prestigiar els estudis és molt important, prestigiar-los, i bueno, mira, la gent, si es vol informar, ja anirà veient que tot això és així. Vull dir que...
Per acabar, deixi'm escoltar el que ha dit avui Juan Ignacio Ver, una vegada més fent un pronòstic, en aquest cas, del que serà el resultat d'aquesta nova llei, la llei Ver, la llei LOMCE, i l'informe PISA d'aquí uns anys.
Yo estoy seguro que la sociedad española se va a mostrar a la altura de este desafío, va a acompañar esta reforma, y que cuando en 2016 estemos celebrando los resultados de PISA 2015, lo haremos, o más bien lo hagan, desde una perspectiva que permita más sonrisas de las que la presentación de hoy permitía. Muchas gracias.
Veurem si el futuròleg Verd té raó o no. Senyors, els agraeixo moltíssim que hagin compartit aquests minuts. Xavier Melgarejo, doctor en pedagogia, membre del Consell Escolar de Catalunya i autor d'aquest llibre que acaba de sortir a les llibreries, Gràcies a Finlàndia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i també moltes gràcies al que és el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín.
Ja,
Palacín, moltíssimes gràcies. Fem una pausa, seran 5 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.